12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat. Regina Celi, legare, alleluia. We are when memories deportare, alleluia. Resurrexit, sicut.
Ràdio Estel. Informatius.
En punt les 12 i un minut, bon dia, us informa Júlia Julbé. El primer secretari del Partit Socialista Català, Salvador Illa, entén el debat intern a Esquerra i donarà temps als partits per reflexionar els resultats del 12 de maig. De fet, dilluns, el partit va constituir la comissió negociadora per iniciar les converses i aconseguir suports per una hipotètica investidura de Salvador Illa.
Hoy que dar tiempo a las formaciones políticas para digerir, analizar, reflexionar los resultados electorales y reorientarlos. Algunas formaciones políticas pues ya vemos que lo están haciendo y yo quiero ser enormemente respetuoso con esto, ¿eh? Porque todas las formaciones políticas que tenemos un cierto recorrido histórico pues hemos pasado por momentos de estos, ¿no? Y por tanto todo el respeto, toda la serenidad.
Declaracions a la cadena SER. En plena inici de negociacions i després que Carles Puigdemont hagi reclamat poder optar a la presidència, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, avisa que els catalans volen obrir una nova etapa. De fet, són les primeres declaracions que el president del govern espanyol fa després de les eleccions de diumenge.
Las catalanas y los catalanes han votado abrir un tiempo nuevo en Cataluña, que va a ser también beneficioso para toda España. La victoria del Partido de los Socialistas Catalanes y en particular de Salvador Illa en votos y en escaños por primera vez en la historia, creo que cierra una década de división y de resquemor en la sociedad catalana y va a abrir sin duda alguna un tiempo nuevo de entendimiento y de convivencia.
I precisament des de Perpinyà, Carles Puigdemont avisa que no permetran que deslegitimin la seva candidatura a la investidura. El cap de files de Junts ho ha comparat, de fet, amb el govern de coalició entre PSOE i Junts a l'Estat.
No ens hem de deixar dir que aquest intent nostre de voler encapçalar un govern no té legitimitat, molt menys d'aquells que precisament reivindiquen la legitimitat que la té dels seus governs en minoria en els parlaments o en els ajuntaments. El senyor Sánchez té un govern en minoria, perquè els socis de govern no sumen majoria absoluta. I per poder tirar endavant les coses, les ha de negociar amb un grup que està a l'oposició, que som nosaltres.
Carles Puigdemont també ha expressat, com ho ha fet Salvador Illa, màxim respecte pel procés intern dels republicans i ha insistit que lluitarà totes les opcions, entre les quals un govern en minoria. I més qüestions. Acció descarta tancar l'oficina de Tel Aviv després de les peticions i també protestes de diversos col·lectius pro-Palestina. Reclamen al govern que trenqui totes les relacions amb Israel per la guerra a la franja de Gaza. En parla el secretari d'Empresa i Competitivitat i conseller també delegat d'Acció, Albert Castellanos.
Té unes casuístiques una mica especials, tenint en compte, diguéssim, la situació en la que està, no? Però, diguéssim, mai hem interpretat que les oficines desenvolupin un rol que vagi més enllà del servei a l'empresa. En la mesura que és una zona en conflicte, doncs, evidentment, no desenvolupem nous projectes, però sí que entenem que és una oficina que, precisament per la situació que hi ha, doncs pot ser útil per donar suport a empreses, però donar suport a empreses vol dir també a treballadors.
Ahir, precisament, centenars d'estudiants van fer una concentració davant la seu d'Acció, situada al Passeig de Gràcia, per reclamar al govern que tanqués aquesta oficina de Tel Aviv. I, mentrestant, els estudiants acampats a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona mantenen l'acció de protesta. I també pendents d'aquesta hora del districte de Ciutat Vella a Barcelona, on s'ha desplegat un fort dispositiu per desallotjar l'edifici de la Tancada, l'antiga Massana. La policia ja ha identificat 37 persones i dues han quedat detingudes. Entre tots els identificats acumulaven 150 antecedents policials. Recordem que aquest espai va ser ocupat l'any 2018 i actualment encara hi vivien unes 30 persones. El recinte presenta mancances de seguretat, salubritat i moltes denúncies també per incidents. A punt d'enfilar les 12 i 5 minuts, plana esportiva en motor. Kevin Benavides es troba en estat molt greu amb pronòstic reservat després de tenir un accident dissabte passat. El seu equip, KTM, ho ha comunicat aquest dijous. Benavides, campió del Dakar als anys 2021 i 23, va patir fractures en un braç i el crani arran d'una caiguda quan s'entrenava a la ciutat argentina de Salta per preparar la quarta prova del Mundial de Raids que s'ha de disputar justament a l'Argentina de l'1 al 7 de juny. I el Barça ha renovat el contracte de la portera Gemma Font una temporada més amb la marxa de Sandra Paños. Font, per tant, passarà a ocupar el rol de segona portera al primer equip del Barça femení. Amb 24 anys, la futbolista juga al Barça des del 2013 i es va estrenar al primer equip el 2018, però ha viscut sempre a l'ombra de Sandra Paños i Cata Coll. Amb la marxa de Paños, per tant, al juny, Font passarà a ocupar el rol de portera suplent per darrere d'una Cata Coll molt consolidada. Doncs amb aquesta informació acabem. Més notícies al punt de la una. Mentrestant els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Amb la rutina i el dia a dia estic esgotada.
Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. El Food Track amb Ada Parellada.
Gairebé 8 minuts que passen de les 12 del migdia i és un gust poder-la tornar a saludar en aquest estudi. Ada Parellada, què tal?
Ah, molt bé, molt bé. Mira, què tal tot? Sí, bé, bé. No, tu preguntes molt, eh?
Massa. Això la meva feina.
És la teva feina. Sí. És el que teniu els periodistes i els que us dediqueu al món de la comunicació, que tot el dia esteu preguntant-vos tot. Eh?
Preguntant, però a més amb el nye-nye-nye-nye.
Sou curiosos, sí. Eh?
Molt.
Molt curiosos.
Molt curiosos. I quin riu dels mangas passaports, ell els diu en veu alta. Potser semblarà més francès, diu, traient-se l'àrabe.
No només us pregunteu tot, sinó que a més s'ho poseu moltíssim.
Sí, també sí.
Sí, i avui és el tema d'avui és siguem curiosos.
Pebrots. Ah, mira.
Siguem curiosos.
Sí, eh?
Sí, sí, sí. Per exemple, hi ha gent que viu tota la vida en un carrer i no es pregunta per què es diu així el carrer.
Bona aquesta.
Sí. Tu vius en un carrer que no cal que ho diguis aquí, eh? Però... Bueno, si els digues. Sí, però t'has preguntat per què es diu així el teu carrer? Home, si es diu carrer Lleida... És... no cal preguntar-s'ho gaire.
No, però... es diu carrer Sol.
Ah, carrer Sol. Vale. No, però, per exemple, jo visc en un carrer que es diu el nom d'uns mestres.
Fixa't.
I és un nom molt estrany.
Un dia, no?
Què?
Ja et vas preguntar un dia, escolta'm, aquests
sí,
mestres...
Sí, perquè era un nom molt estrany. I llavors vaig dir això, i és el nom d'un mestre,
val,
que es diu així. Uh-huh. Per exemple, la ràdio està al carrer Comtes de Batlloc. Sí, està claríssim que això és dedicat als Comtes de Batlloc.
Clar, clar, clar.
Però qui és els Comtes de Batlloc?
Bona aquesta.
No t'interessa saber-ho? Doncs
molt.
Mira, anem a veure qui són els comtes de Batlloc. És un títol concedit per l'arxiduc Carles d'Àustria.
Senyor, ho has buscat?
Esclar.
M'encanta. Val. M'agrada molt.
No, és que de veritat, deixa'm-ho dir.
Va.
Mira, ens interessem en l'altissament de com en Sancho
Sí.
Saps qui és aquest en Sancho, que el tenim allà a Tailàndia?
Sí.
Va fer mandonguilles de l'Edwin. Sí. Ens interessem per quina faldilla porta la Tamara.
Sí.
Què deia el missatge del cunyat que va enviar la Letícia? Sí. Recordes quin drama?
Quin merder.
O quin temps fa a Estocolm? Això ens interessa
també
moltíssim.
Veritat, sí.
Què fa? Que plou a Estocolm? Saps? Però no sabem, ni volem saber, quin era el mèrit de la persona que li han dedicat aquest carrer.
Sí, sí.
No?
Explica-m'ho això, els comptes de Balloc.
O, per exemple, tu tens un gos que pixa cada matí a la base d'una estàtua, saps?
Sí.
I no t'interessa saber als peus d'aquí pixa
clar.
El teu gos?
Fixa't.
No? O, per exemple, hi ha un arbre que et fa ombra al balcó?
Sí.
Com es diu aquest arbre?
Ah.
Oh, ni idea.
Si vius a Barcelona,
o, per exemple, el Sant.
Sí.
Per exemple, el meu cas es diu Immaculada Concepció, jo sóc Immaculada, ja ho saps, eh?
Sí.
És un nom que queda clar què és, eh?
Sí, home.
Però jo què sé, Sant Joan, què li va passar, pobre en Joan?
Li van tallar el cap.
Per exemple.
Fixa't.
Bueno, no sé, ara que és la primavera, que tots són ocellets que piulen. Quin és l'ocellet que piula? Clar, és que no pot ser, o sigui, cada dia passen coses que nosaltres passem, però això sí... A l'Edwing aquell de la Tailàndia, això sí que ens interessa, no ho puc suportar. Tornem als comptes de Belloc, perquè cal il·lustrar-vos.
Sí, és que m'interessa això.
A veure, la veritat és que m'han donat poc joc, aquesta gent, perquè estava clar que són uns comptes.
Clar.
I, però, bueno, és igual, que era un títol que l'arxiduc Carles d'Àustria va dir vosaltres us mereixeu el compte de ser comptes de Belloc. Val. Això va passar el 1707, i, bueno, és igual, hi ha moltes coses... I, bueno, és igual. Belloc està al Vallès, al sí. Vallès Oriental. I ara aquest títol, el més important és saber que és els mercaders són els hereus d'aquest títol.
Ah?
Bueno, de mercaders n'hi ha molts,
sí.
Perquè és un cognom ben habitual. Però, bueno, sí, uns mercaders sí. Il·lustres, que no sé si saps que Trotsky va sí. Ser assassinat per un català.
Ah, sí?
Sí.
Per un català?
Sí. Com es deia el català?
Mercader.
Ramon Mercader.
Fixa't.
I era hereu d'aquests mercaders.
Ah, sí?
Sí.
Fixa't tu.
Per tant, tu ara quan coneguis un mercader, que potser en coneixes algú, pregunta-li, tu ets en comptes de... Ai.
Espera't. No,
m'han corregit algú,
sí,
oi?
Sí, t'han matitzat.
Pots dir-m'ho, sisplau?
Sí, diu que el Belloc està a Urgell.
També. El nom Belloc, és un lloc vell.
Sí, clar.
Bonic.
Sí.
Llavors,
sí. N'hi
ha 50.000. N'hi ha 50.000. Vale. El que passa és que és veritat que Belloc està a l'Urgell,
sí.
Perquè jo hi he dormit, però en aquest cas es refereix al senyor de Belloc, que és del Vallès Oriental.
Ah, el senyor de Belloc que està al Vallès Oriental.
És igual. La qüestió és que és igual, que els mercader... espera, que m'ho llegeixo, perquè no tinc idea.
Ella és curiosa. Molt curiosa, però s'ho ha anat a tot.
Perquè què he fet? Jo he anat, mira, jo he volgut saber i què he fet. Doncs hi ha dues maneres de conèixer coses.
Sí.
Hi ha el nomenclàtor de la web de l'Ajuntament de Barcelona,
sí,
que
senyora.
És xulíssima!
Sí.
Poseu-vos-hi, entreu nomenclàtor dins de la web de l'Ajuntament de Barcelona i poses sí. El teu carrer, per exemple. Montaner. Qui era aquest Montaner? Entera-te'n. Per què el carrer Casanova? Qui era Casanova? Ja ho saps, qui era Casanova. Però...
Saps que jo me'n vaig enterar d'això, del nomenclàtor de l'Ajuntament de Barcelona, perquè li van canviar un nom d'un carrer a Barcelona, que jo tenia a prop d'on visc, que es diu Secretari Coloma.
Ah, sí?
I vaig pensar, i ara, per què li canvien el nom a aquest senyor? Clar, em vaig llegir la història i vaig pensar, ara ho entenc tot.
Hi ha alguns que són impactants,
ara ho entenc tot.
El carrer Padilla, per exemple.
Sí.
Bueno, és que has de llegir-te... Qui era Padilla, saps? I doncs és molt divertit, perquè és que comences a fer allò de l'hipervincle.
Sí, senyora.
Comences per un lloc i al cap de dues hores dius, a veure...
No comences per un lloc, comences per un vell lloc.
Per un vell lloc. I al cap de dues hores dius, per què estic interessada en les molècules del cos de no sí. Sé què? I si jo estava en un carrer, què ha passat? Què ha passat aquí? I és molt divertit. Bueno, és igual. La qüestió és que els comptes de Belloc no m'han ajudat gens per poder introduir el tema de
Belloc. No, però t'hem entès.
Perquè era poca cosa de cuina. El que sí que és veritat és que... A veure, per tant, com que no m'han ajudat gens, haurem de començar a la brava. Brava!
A la brava?
A la brava hem de començar.
Val.
A parlar del tema d'avui hem de començar a la brava. Brava. Braves, quan et menges unes braves. Per què es diuen braves? Bueno, és un nom molt clar, eh?
Jo sempre he pensat que perquè piquen.
Exacte.
Allò és bravo, no?
Exacte. Això és molt evident.
Val.
Això és molt evident.
És molt més difícil, va.
Però anem a veure què amaga cada plat que mengem. Per exemple, com que jo sóc la que decideixo els plats que triarem,
quan sortim,
es compren cap a casa, que és el meu, vale? Que és l'arròs parellada.
Ah, bona!
Hombre!
Bona, aquesta!
Altrament dit, paella parellada.
Sí.
També és també anomenat arròs del senyoret, arròs sí. de la mandra, arròs de la gandula, arròs de sec, arròs sense entrebancs, o arròs de sibarites, perquè tot va pelat i a punt menjar, i a punt de menjar. O sigui, a forquilla franca. Saps allò?
El senyoret sempre m'ha agradat molt.
Sí, i arròs de la mandra, no? També, també. Boníssim. Arròs de sec és una mica més tristot,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Però arròs de sibarites està claríssim. Està arròs a la gandula, és que ho trobo.
També, també, extra. També aquest.
Perquè no has de fer res, ja tot va pelat i tot va arreglat. Però per què va néixer aquest arròs? Doncs perquè qui se'l menjava podia mirar, mentre es menjava, podia mirar fixa i candorosament els ulls de l'estimada.
Ah!
Sí, així no havia d'estar pendent.
Boníssim!
Sí, només...
Més que dels ulls de la gamba, estava pendents dels ulls de l'estimada.
Exacte. Qui va donar nom a l'arròs parellada? Podria ser de la família Parellada? Sí, però no.
No?
En aquest cas no. En aquest cas va ser en Juli Parellada, que era un dandi barceloní que vivia en una casa noble al carrer de Canuda número 6.
Mal carrer Canuda...
Què hi ha al carrer Canuda número 6? Et sona, eh? Carrer Canuda, sí. Carrer de Canuda, que no sabem per què es diu carrer de Canuda,
no,
per cert.
Carrer Canuda és el barri gòtic.
Sí,
Canuda.
Número 6 és on ara hi ha l'Ateneu barcelonès. Ah. Aquella catxo casa
sí.
era aquell palau, de fet. Perquè
sí, és un palau.
És un palau, sí. És on vivia en Juli Parellada. Per tant, la pela la tocava. Deu ser tocava.
Sí, home, sí, clar.
Era un noble. Però abans de ser un noble, era un dandy, era un mujeriego.
Val.
Si li tornàvem boja, li tornàvem... bueno, era un boig de... Bueno, es perdia per les faldilles.
Val, ara.
I era client habitual del Cafè Suís de finals del segle XIX, on sempre hi tenia una taula reservada i és allà on anava amb les seves conquistes.
Ah,
sí,
mita l'ell.
Sí. I clar, si un cavaller, jo me l'imagino, barret de copa, bastós, per,
tu diràs,
bastó per quedar bé, clar, clar. El mocador que sortia de la solapa, doncs imagina't el escopint ossets, pinyols, espines...
No, clar,
doncs, lleig. Per tant, en Parellada sempre demanava l'arròs amb tot el complement, perquè li agradava molt l'arròs, totalment pelat i desespinat, ¿vale? I el demanava de peix i de carn, i així no s'havia de triar... Tot i que ja hem vist que ell era més de peix, que de carn.
Sí, eh?
Bueno. Va. Ja ho hem vist, això és una broma. Era una... El meu avi.
Sí.
Amo de les Set Portes de Barcelona. El meu avi.
El teu avi?
El meu avi.
Era l'amo
Paco Parellada.
Era l'amo dels Set Portes?
Amo dels Set Portes.
No ho sabia jo, això.
Després, la meva tieta, que és l'hereva.
Sí.
I després, ara, el meu cosí germà.
Boníssim.
L'hereu. Sí. Sí, sí,
sí, serà sí, les vegades sí. que jo he anat als Set Portes.
Exacte. Tot, doncs el meu avi, amo de les Set Portes, que era un tio molt hàbil, va rescatar aquest arròs parellada per la coincidència del nom i perquè li semblava molt simpàtic.
Clar, tu diràs.
I se'l va fer seu. Per tant, des del moment que l'arròs parellada va entrar a les Set Portes i aquest arròs parellada va perdre tota la història d'en Juli i el dandi conqueridor del carrer Canuda i ja va passar a ser patrimoni dels Parellada.
Dels Parellada als Parellada.
Exacte. L'arròs parellada dels Parellada i punto. I com ja ho diu el meu cosí, en Paco Soler Parellada, actual amo de les Set Portes, de les Set Portes, que les marques
sí.
són dels qui les crea o dels qui les manté?
Bona pregunta.
Per tant, com que fa molts anys que nosaltres l'estem defensant, aquest
doncs,
arròs
qui les manté,
és parcialment
ara.
O molt nostre.
Ara.
I ara anem a un altre, a un plat que es diu pijama,
ui.
Que els menors de 30 anys no saben el que és.
Jo aquest me'l sé.
Preguntem per allà. Coneixes el pijama?
El José sí, el Guillem diu que també.
Vale. Doncs és estranyot, eh? Això és perquè sou curiosos.
No, jo sé, la procedència, però és molt curiosa la procedència.
Les famoses postres dels anys 60 i 70, sí. que ja et dic que cap menor dels 30 anys coneix, i de veritat que si preguntes a la jovenalla
no saben que és un pijama, correcte.
I què va passar? Això va començar... ens trobem al 1951. Anem al 1951. En aquell moment, Escoffier, que era el Ferran Adrià de l'època, ho estava petant a l'Hotel Savoy de Londres.
Sí.
Allà hi anava la flor i nata. Espera't un moment, no tingues paciència, que tot arribarà, d'acord? Vale. Una de les habituals, clientes habituals era la Nelly Melba, val, que era la cantant d'òpera de moda. Escoffier li va voler dedicar unes postres i les va anomenar Peach Melba, que vol dir era un préssec, que era un préssec Peach, sí, Melba, el cognom de la cantant.
Clar.
Què era el Peach Melba? Un préssec cuit amb crema de vainilla i gerds. Vale? Préssec, crema de vainilla i gerds.
Vale.
Vale? Llavors, el 1951 tenim la flota americana ancorada al port de Barcelona.
Uh-huh.
És molt important, i per tant, prop de les set portes. La flota americana va estar-s'hi molts anys a Barcelona.
Molts anys.
I va impactar en la fisonomia de la ciutat.
Sí, senyora.
I sobretot a les Rambles de Barcelona.
La part baixa.
Que van canviar absolutament tant els negocis com el color, perquè allà hi va haver molta barreja, saps?
Per entendre'ns, d'on creieu que va néixer el barri xino?
Per exemple, el barri xino és la resposta immediata a la demanda dels marins de la flota americana.
Correcte.
I, per exemple, si hi ha molts rossencs per allà, també són hereus de la flota americana, vale?
Hi ha un bar, és que ara no recordaré el nom perquè ja va tancar, però hi havia un bar al final de les Rambles, final de tot, on hi ha una escultura i on encara hi ha uns dels antics banys públics de la ciutat, crec que els únics de la ciutat queden allà, que tenen entrada pels dos cantons i baixes cap avall. Doncs aquell bar que van tancar, i no fa gaires anys, és on anava la flota americana a esmorzar. Sí.
Bueno, doncs suposo que també devien empaltar-se d'alguna manera d'esmorzar. Uh-huh. Típic i pes a saber. La qüestió és que la flota americana estava composada per marines, d'aquests nanos, que i també per oficials. Què és un oficial? Un que toca més peles, saps?
Clar, i tant.
Perquè ja són els càrrecs superiors, i per tant els oficials tenien... tocaven pasta, calés, i a més eren gent molt viatjada, evidentment, perquè és el que té un marí, un mariner ha viatjat.
Sí, vale? Sí,
per
sí,
tant,
sí.
Gent amb calés i viatjats que anaven a dinar a les set portes, perquè si no hi havia calés tampoc no podien anar. Vale? I com que havien viatjat tant, coneixien perfectament el peix melba.
Uh-huh.
El peix melba. Peix en francès, Peach en anglès.
Anglès,
vale? Llavors, aquests oficials es pensaven que això era universal i van demanar-li a un cambrer que no havia sentit parlar anglès, perquè estem parlant de 1952. Mm. Imagina't, la plena postguerra, la guerra civil, quants anys de tancament, no havien vist un estranger en sa vida. I aquell cambrer li va dir a l'oficial, un peix melba. I aquest, el meu avi, tenia lliçonats a tots els cambrers que no podien dir pas que no a cap client. Llavors aquest cambrer va anar corrents al meu avi i li va dir, és que em demanen que no, una cosa que no l'entenc, algú així com un pij, i l'avi va dir, ah, perquè l'avi sí que sabia coses, coneixia Escoffier, va dir, t'estan demanant un peix melba, però nosaltres això no en tenim, però tenim el que tu dius, el que tu demanes, tu estàs demanant un pijam, nosaltres tenim pijam.
I apa.
Llavors què va fer l'avi? Per resoldre-ho ràpid, fixa't que el pijama és un flam, nata, gelat de vainilla, préssec amb almíbar i una guinda.
Porta poca cosa, pijama.
Després hi ha moltes versions, però això és la bàsica.
Sí.
I una cirereta. El que va fer l'avi va ser, per resoldre l'assumpte, va entrar a la secció de postres, mm-hmm, i va agafar les postres que tenia allà, li va posar una galeta i cap fora. Has de saber que va tenir un èxit bestial.
Sí, eh?
Bestial, entre els marines que van dir ens agrada molt més que el peix melba, aquell ridícul.
Doncs ja el tenim.
I cada dia anaven i demanaven pijames.
Pijama. Mira, ara m'ho recordava...
Pijama, en castellà, eh?
Sí, sí.
Pijama. De pix.
Ara m'ho recordava en José. El bar que jo feia referència era el Cosmos.
Ah, veus? Ja es veia això.
Era el bar Cosmos, sí.
Doncs va, passem a la següent. Posa'm aquest tall tan divertit.
Vam estar a casa meva, el vaig invitar a casa meva amb un acte molt amable. Vam estar menjant allà uns petits sangus i unes cerveses.
És el millor. És el millor.
Ja ho sabem, tothom l'ha sentit.
El sangus.
El sangus és en Núñez explicant que va menjar un sangus, perquè si hi ha una...
és molt divertit. Aquesta ciutat que porta el nom del nostre club.
Exacte.
Núñez.
Exacte.
Es canta moltes.
Bueno... que sàpigues que els sangus d'en Núñez, que no sabia dir sandwich, es pot dir en català perfectament.
Sandwich.
està... Exacte. Sandvitx acabat...
Ho he dit sempre, sandvitx.
Sandvitx. Sí. Està normalitzat, s'escriu amb B baixa, mm-hmm, i s'acaba amb TX i està accentuat al final. Vale? Sandvitx. I així ho va dir en Pompeu Fabra el 1932.
Fixa't. I després ve Núñez i Sangus.
Sangus.
Fixa't.
Si anem a l'origen, ens hem de... no sé si el coneixes, la història del sandvitx.
Ah, sí.
Sí, ens hem de remetre a mitjans del segle XVIII, quan Sir John Montagu, aquest nom no us dirà res, nascut el 1718 i mort el 1791, comte de Sandwich.
Ep, parem màquines.
Molt aficionat a jugar cartes, per tal de no haver-se d'entaular durant les partides, va demanar als seus servents que el seu habitual cheese and ham anglès, que era un plat habitual, li servissin entre dos trossos de pa. Com que estem al Londres de l'època i estem parlant de nobles, el pa era, evidentment, de motlla.
Clar.
Clar. Llavors, el comte va quedar tan content amb el seu invent, perquè li van portar el ham and cheese, que vol dir pernil i formatge, entre dos pans de motlla, i el tio va poder continuar menjant i jugant. ¿Vale? Però el comte va quedar tan content del seu invent que va deixar escrit en el seu testament que el llegava a la humanitat.
Fixa't. Gràcies, eh?
Moltes gràcies.
Per llegar-lo a la humanitat.
Exacte. Va llegar a la humanitat aquest invent, segons ell, que era posar el pernil de formatge entre dos pans de motlla. ¿Vale? Sí. Però, per tant, diguéssim que en el comte de Sandwich, que era un senyor, en John Montagu, era un senyor que havia viatjat moltíssim per mig món, perquè era un noble, havia passat mil aventures, havia sigut diputat a la Cambra dels Lords, va ser empresari i no sé quantes coses més, ha passat a la posteritat, o sigui, la posteritat el recorda per la seva ludopatia i per un entrepà.
Fixa't.
Tu t'imagines? Jo trobo. És maco, però que tristó,
sí,
no?
Sí.
És aquesta història. Però nosaltres no n'hem de dir sandvitx, malgrat en Pompeu Fabra ens va dir que podíem dir-ne sandvitx, perquè tenim un sandvitx propi.
El bocadillo.
El biquini.
El biquini calla, és nostre. És veritat.
És nostre. Si tu surts de Catalunya, costarà que algú t'entengui si demanes un biquini.
Sí.
Hauràs de demanar un...
Igual et porten una altra cosa, eh?
Sí, et porten
un combinado.
Un mixto.
Combinaves una altra cosa.
Si tu demanes un biquini, portaran un vestit de bany.
Clar.
Vale?
Sí.
Però si demanes un biquini, no et portaran mai una entrapada per nil i formatge passat per la planxa.
No.
Això és exclusiu de Catalunya i de Barcelona. I d'on surt? Surt de la sala biquini de la...
El biquini ve de la sala biquini?
Sí, bueno, i biquini a la sala de festes de la Diagonal, que es deia Bikini, que va obrir el 1953, i fins i tot va ser la bomba. I per què dic la bomba? Escolta, perquè et dic la bomba. Bomba, guarda-t'ho, eh?
Val.
Va ser la bomba perquè va tenir molt èxit, que fins i tot tenia un minigolf a l'exterior, i se servien croque-messier.
Croque-messier
és un entrepà que porta, que és de pa de molla, que porta pernil i formatge, i porta beixamel per sobre i estorra, vale?
Està boníssim, això, eh? Si no, a França...
Sí, la croque-messier, la croque-madame.
També.
És un derivat. Ens estem fent hipervincles, eh?
Sí. M'agrada.
Vale. Aquest èxit de la croque-messier a la sala biquini va ser tan important que la gent va començar-lo a anomenar biquini. Ara bé, molt important que els de biquini, els de la sala biquini, el tallaven per la meitat. Per això el biquini sempre ha de ser tallat per la meitat.
Mm-hmm. I en diagonal, eh?
En diagonal. Per què la sala biquini es diu biquini? No ho sabem, però per què tallaven per la meitat el croque-messier, que després la gent va començar a anomenar biquini perquè se servia la sala biquini? Perquè ve de les illes biquini.
Ah?
Les illes biquini són unes illes que... Una bomba nuclear!
Amiga! Tot és capicua, tot, eh?
És l'hipervincle. Una bomba nuclear, que perquè era un atolón, un... no sé com es diu en català, bueno, era... Les illes biquini no eren illes habitades.
Val.
Unes illes allà, al mig del Pacífic.
Exacte.
Llavors, allà, en aquestes illes, on es feien les proves nuclears amb bombes atòmiques al segle a mitjans del segle XIX.
Fixa't.
I amb una d'aquestes bombes van partir una illa. Una d'aquestes bombes va partir una illa. I per això s'anomenen aquestes illes, les coses partides, com el vestit de l'any, que de dues peces, i el biquini partit per la meitat, fixa't. Es diu biquini.
Boníssima, aquesta, eh?
Sí. No sé si biquini li van posar després en aquesta illa que, de vi, de vi dos.
Ah, clar.
Dos.
Dos quinis. Podria ser.
T'haig de dir una cosa, que el DIEC, l'Institut d'Estudis Catalans, el diccionari, ja l'ha acceptat aquesta paraula i nosaltres ara podem demanar un biquini amb totes les lletres en català.
Fixa't.
Sempre que ho escriguis amb Q.
Ah.
I no amb K. Clar, les illes biquinis eren amb K, la sala biquini era amb K, el primer el biquini és K, però el nostre entrepà...
És amb Q, eh?
Amb Q. Biquini! Molt bé.
Boníssima.
Va, canviem. Ara marxem cap a Itàlia.
Val, això és que m'agrada.
Ui, vols que fem una segona fase? Perquè és l'hora, no?
Què vols fer?
O fem la última i ja està.
Ens dona
temps? Posem una música. Posa'm la música de la última, vale? Si la trobes i acabem això.
Vinga, va.
Ens saltem uns quants. Skate pas fin like, je fais pas du patin. C'était les bêtes à vente, les chapes à papa. Feste le coup, voyant pas ta K1. Je prends le chrome, ça fait papa papa.
Tu m'as porté là. Je
suis tout retourné comme une tarte tatin. Tarte tatin. Ah, mira. És que no ho entès perquè nosaltres diem tatin.
Clar, és tatin. Correcte.
Aquest grup super rapero,
sí,
amb un look absolutament rapero, aquí dedica la seva cançó a la tarta tatin. A la tarta tatin.
Clar.
A la tarta tatin. O sigui, a la tarta tatin.
Sí. I ja està.
Que imagina't com s'estoven aquests grups de raperos.
Sí, sí, sí.
Que és... estic convençut que tothom està al cas de les germanes Tatén, no? Ah, no, Joan!
Ni idea.
No ho puc creure.
Mira que en sabia, eh? Però
mira
aquesta
que
no.
Sabies. Perquè no és tan nostrada. Aquesta ens ve de França, però l'èxit és tan aclaparador que cal explicar-nos, preguntar-nos d'on t'ha sortit la tarta Tatén, que és aquella tarta de poma que es fa. Primer la poma, quan està ben confitada, normalment s'hi posa, quan queda ben sucrada, ben almibarada, absolutament confitada, després la prems, li poses una pasta de full o pasta brisa per sobre, acabes de coure la pasta brisa, i llavors li dones la volta de manera que també en diuen tarta a l'envers, o sigui, tarta capgirada, d'acord? ¿Vale? El nom de Tatén li ve de dues germanes que tenien un restaurant, una fonda, una casa de menjars. Això va passar a mitjans del segle XX. Aquestes dones eren molt famoses perquè eren dues germanes que regien aquesta casa de menjars amb habitacions molt famosa de la contrada, i estaven fent el seu famosíssim pastís de poma i se'ls hi va caure.
Ai.
A veure, no els va caure... No els va caure a terra, si us plau, per favor.
No, eh?
Que hi ha algú que diu que se'ls va caure a terra.
No, se'ls va caure
a sobre del mostrador.
Val.
Tenien el menjador petat i no podien tornar a començar, no tenien temps, de manera que van agafar, la van recol·locar com van poder en el motlle i li van donar un copet al forn i després la van capgirar.
I la van
servir com van poder, mig destrossada, però com van poder. I quan van arribar a taula, per no dir que havia passat tot el que havia desastre que havia passat, li van dir al client que aquell dia l'havien fet diferent, la tarta, els clients van dir que avui l'hem fet una mica diferent, l'hem fet capgirada, i l'hem fet a l'envers, o sigui, a l'inrevés.
Sí.
I això pensa que va agradar tantíssim que els clients van començar a demanar tarta...
Fixa't.
De pomes a l'envers.
Hi ha molts invents, aquests, eh?
Sempre.
Ai, em sortia una cosa malament? No, tan malament no.
La Lioli Negat, ja t'ho dic moltes vegades, els ous homenatge, no estic convençuda. Llavors, què va passar? Que va superar a la tarta normal, tothom demanava aquesta tarta, i elles en aquell moment, que va tenir tantíssim èxit la seva tarta, ja van començar a dir que ja van començar a fer-la expressament, fins al punt que va tenir tant èxit que va transcendir i ja la van anomenar amb el nom de les creadores Fixa't. La germana està atent i per això diu tac, tac, tac.
Fixa't. Mira, tinc moltes... En parlarem un altre dia, però tinc moltes ganes de dir-t'ho. Saps què vaig menjar l'altre dia? Chapulines.
Ah, ara sí que m'has mort, eh? Què són?
Grills.
Ah, sí, cruixents, cruixents. Pues ja, em sembla que ja n'hem parlat aquí, fins i tot. Sí? Hem parlat de les... Això se'n diuen apriorismes culturals.
Sí, sí, sí.
La majoria de les coses que ronden per aquests
sí,
mons
sí.
nostres...
Bé, amb un mexicà...
Són comestibles. El que passa és que nosaltres no mengem grills, perquè...
No estaven bons, eh?
I més enllà no mengen cargols i més enllà no mengen conill.
I ja
o sigui que
clar,
amb aquestes
que
estem... I al Delta de l'Ebre mengen rata, que ho sàpigues.
Fixa't.
Sí, i tu només pensar-ho se't regira l'estómac.
Una miqueta. Parellada, gràcies, com sempre. Que vagi
a vosaltres.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure amb salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Quatre minuts que passen de dos quarts d'una del migdia. Quatre minuts? Sí, quatre minuts. Ho hem dit bé. Això és Viure en Salut. Tornem a obrir les portes d'aquest espai, l'espai que tenim aquí als matins a Ràdio Estel Clàssic de la Casa. Uns instants en què Joan Trias, l'habitual conductor del programa, ja ho sabeu, s'agafa uns minuts per respirar. Per tant, em quedo jo aquí de dilluns a dijous, cada setmana, portant endavant aquest espai molt pendent de les vostres necessitats, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut, com no, com no, com no, com sempre, de la mà dels amics de Marnis. Per tant, canvia la caravana, ara Trias ha marxat, ha sortit per la porta de la història i en res tornarem a saludar doncs al veritable protagonista d'aquesta secció, juntament amb Marnis, el doctor Jacinto Valverde, que entrarà cada dia, com sempre, en directe des de Madrid. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podreu adreçar-vos per plantejar problemes de salut o qualsevol dubte que us faci una mica la guitza. Estarem en directe fins a la una del migdia amb el Viure en Salut, però les consultes les podeu enviar en qualsevol moment. Estem oberts 24 hores. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Aquest número de telèfon tan perfectament locutat per la nostra companya Bet Bardagí és la clau per obrir, per obrir-vos pas, per ser benvinguts aquí al Viure en Salut. Ja sabeu, qualsevol cosa que us faci la guitza, qualsevol dubte, qualsevol consulta per vosaltres, per familiars, per amics, per veïns, no ho dubteu. 663-99-30-62, 663-99-30-62 és el número per enviar missatges de veu o missatges per escrit que no us va bé i voleu enviar un correu electrònic, doncs també tenim una adreça, evidentment. Una adreça de correu és lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres encantats de comentar el vostre cas amb el doctor Jacinto. Vinga, doncs no ho dilatem més. Doctor Jacinto Valverde, buenos días.
Muy buenos días, Rafa. ¿Todo en orden?
Todo en orden. Tenemos día lluvioso aquí en Barcelona y en muchos rincones de Cataluña. Lluvioso levemente, ¿eh? No es que esté cayendo un gran aguacero, pero va cayendo agüita y no está mal. Hemos llegado al jueves.
Hombre, claro que no.
Con bastantes energías, por lo tanto, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo llevas la semana?
Yo, si tú la llevas bien, yo la llevo también estupendamente bien.
Qué maravilla. Si dos se quieren, con uno que coma, ¿no?
Ahí estamos, con uno que coma es suficiente.
Suficiente. Ay, Jacinto. En fin, pues venga, nos ponemos en marcha. Hoy te doy barra libre para finiquitar la semana, para dejarla por todo lo alto.
Venga.
Algún tema que tú consideres que pueda ser de interés para nuestros oyentes, pues será un placer escucharte a ver qué nos puedes explicar.
Bueno, algo que es muy habitual y que casi todo el mundo hemos tenido alguna que otra vez, hay gente que lo tiene más a menudo que otro, como es el dolor de cabeza o cefalea tensional.
Vale.
¿Quién no ha tenido un dolor de cabeza a lo largo de su vida?
Efectivamente.
Que a veces puede ser más o menos intenso. Aquí quitamos lo que es todo lo que se refiere a las cefaleas migrañosas, ¿vale?
Vale.
Eso es otra película que ya hablaremos, si quieres, un día más adelante, porque eso hay que darle un poco más de tiempo. Pero la cefalea tensional, que es la que habitualmente casi todo el mundo hemos tenido alguna vez, pues es ese dolor de cabeza, como si tuvieras un casco de dolor en la cabeza, ¿vale? Que suele ser como una sensación de presión, que puede ser, dependiendo ya de la intensidad, leve, moderado o bastante intenso, pero que se diferencia principalmente de las migrañas en que no empeora con la actividad física habitual y que no tiene ningún otro sintomatología asociada, como puede ser las ganas de vomitar, como que te afecte la luz o el sonido, que eso es muy habitual de la cefalea migrañosa.
Sí.
O sea, es el típico dolor que te notas recargada la zona cervical, que te notas recargada también a lo mejor la zona de la articulación temporomandibular, y que todo eso se irradia al resto de la cabeza como si fuera un casquete, ¿vale? ¿Cuántos tipos hay de cefalea tensional? Pues puede ser la que es de forma infrecuente, la que puede ser de forma episódica frecuente, la que ya se cronifica y la que a veces, bueno, pues se puede dudar o no de que sea una cefalea tensional, ¿vale?
Vale.
Normalmente, este tipo de dolores de cabeza, pues tiene que ver mucho con esa sobrecarga que hay en la musculatura a nivel cervical y a nivel de la zona, como he dicho, en la zona de la mandíbula. Mucha gente se toma un antiinflamatorio para aliviar ese dolor de cabeza, pero lo mejor de todo es prevenir este tipo de dolores de cabeza.
Claro,
¿vale?
Sí.
Entonces, aquí es muy bueno cada X tiempo, dependiendo ya de la frecuencia o no que tengamos de esos dolores de cabeza, pues hacer un masaje terapéutico sobre esa zona, claro, sobre esa zona cervical y el resto de la cabeza para descontracturar ese tipo de musculatura que a veces es el desencadenante de este tipo de dolor de cabeza. Luego, pues eso, cuidar los que trabajan muchas horas delante de un ordenador, pues a ver si tienes bien centrado el ordenador con respecto a la altura de tu cabeza, una silla relativamente cómoda, en fin. Todo eso que todo el mundo conocemos, pero que nunca ponemos en práctica. Pero bueno, si lo pudiéramos en práctica, pues
claro,
sería mejor.
Hombre, ¿no? Por supuesto, hay que tenerlo presente. Es que lo vamos dejando y día tras día va haciendo mella en nuestra salud.
Exactamente. Uh-huh. Y luego, desde el punto de vista de la complementación alimenticia, aquí sí que hay un complemento estrella para ayudarte a que eso se produzca cada vez menos, que es ese DHA que tiene Marnis específico para este tipo de problemas, como es el DHA Complex.
Claro,
¿vale?
Muy bien.
Dinamarca, Holanda, Andalucía, tomarte tu capsulita de DHA Complex todos los días antes del desayuno, cuidar un poquito las posturas o las malas posturas cuando estés trabajando, y si te lo puedes permitir, ir una vez a cada 15 días o al mes a tu fisio para que te descontracture esa musculatura que es la causante de esos dolores de cabeza.
Pues Jacinto Valverde nos ha hablado hoy de estos dolores de cabeza, estas cefaleas, ¿cómo has dicho? Cefalea
tensionales.
Tensional, que puede venir por distintos motivos, pero que con un poquito de previsión, teniendo en cuenta las posturas, todos tus hábitos del día a día, se pueden evitar, y sobre todo con este complemento de Marnis, el DHA Complex, que te va a venir muy bien. Si ya para como guinda te puedes permitir cada 15 días un alfisio para destensionar, pues miel sobre hojuelas. Por cierto, que me ha hecho gracia, DHA Complex, Dinamarca, Holanda, Andalucía, es como un viaje el muy loco, ¿eh? ¿Dónde has estado? Dinamarca, Holanda y Andalucía. Muy bien, muy bien. Lo que sí que es cierto es que deja lo mejor para el final, eso está muy bien.
Exacto.
Els productes que ens recomana el doctor, els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. Podeu també consultar la completíssima pàgina web de Marnis, on tenen allà catalogats tots els seus productes, però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Venga, Jacinto, pues aquí he bajado al estudio 1 de Ràdio Estel, como cada día, con una selección de las consultas que nos van llegando. Mira, vamos a empezar con Marina Vidal, 55 años. Nos escribe desde Sitges, este pueblo costero tan chulo. La costa de Sitges es muy bonita, no sé si es un monasterio, una iglesia que tienen allá, que queda fantásticamente bien, por cierto. Y dice, en este caso Marina, a lo largo de los años he ido ganando peso y ahora me encuentro en una situación de obesidad, vaya, que está afectando a mi salud y también un poquito a mi autoestima. ¿Podría el doctor Valverde recomendar que algún enfoque natural, algún truco para poder perder peso de manera segura y sostenible? Muchas gracias por los consejos de antemano. Bueno, pues como tanta gente, ¿no? Que quieras que no, se va acumulando. Mira, hoy veía unas imágenes, no tiene nada que ver, ¿eh?, de Tom Cruise, que lo tenemos, parece ser Tom Cruise, el protagonista de la saga Misión Imposible y de tantas otras películas, lo tenemos pasando unos días en Mallorca, y oye, también ha echado un poquito de barriguita, y eso que Tom Cruise está perfectamente, como un quesito. Pero que sí, que quieras que no, pues oye, a lo mejor te vas dejando, te pones algún kilo encima, y si los quieres perder, como es el caso de Marina, pues a ver qué le podemos decir, Jacinto.
Hombre, decirle, vamos a ver, que el único truco que tiene para perder peso es, primero, quiero perder ese peso, y me lo voy a tomar como problema de salud, porque me va a ayudar. Porque una vez que yo pierda peso, luego vendrá el estético detrás, solito, él viene ya solito. O sea, yo siempre concibo los dietas de adelgazamiento como problema de salud, no como estética. Porque si no, como estética, nunca vas a tener éxito, ¿vale?
Vale.
Segundo, hay que saber que tengo que hacer la dieta siempre de forma rigurosa, no me puedo salir nunca de ella, y que me va a costar trabajo y no tengo que tener prisa en perder los kilos, ¿vale?
Vale.
Porque cualquier otra dieta que no sea así, mal vamos.
Vale,
¿eh?
Vale.
Y luego sí que le podemos ayudar, una vez que cumpla esos dos requisitos y que tenga algo de actividad física para ayudar también, yo le recomendaría distintos complementos alimenticios.
Venga.
Por ejemplo, uno que se considera un quemagrasas y acelerador de las grasas, como es el Drenacel Fitomarine,
sí.
Trenacel Fitomarine, que viene en viales y que solo tiene que tomar un vial antes del desayuno, ¿vale?
Vale, vale.
Eso por un tipo. Luego le ayudaría con otro que es para bloquear las grasas, ¿vale? La absorción de las grasas. Uh-huh. Y este es el Chitomar.
Chitomar.
Chitomar. Estos son cápsulas y tienes que tomar una cápsula antes del desayuno, de la comida y de la cena.
Vale.
Y luego, para ayudarte un poquito a tener cierto efecto saciante, uh-huh, pues te voy a ayudar con otro complemento alimenticio que precisamente lo que incorpora es el glucomanano, que tienes, que te produce sensación de de que estás saciado. Uh-huh. Y se llama Reduquil. Vale. Reduquil con K, ¿vale? Uh-huh. También cápsulas, y hay que tomar dos cápsulas antes del desayuno, comida, uh-huh, y cena.
Pues estos son el triple consejo, la triple recomendación de Jacinto Valverde, en este caso para esta oyente que nos ha escrito desde Sitges, Marina Vidal, que dice que ha cogido un poco de peso y que quiere adelgazar y que sea sostenible, después que no haya un efecto rebote. Pues la recomendación siempre de Jacinto, de tener buena voluntad, de estar dispuesta y sobre todo tener en cuenta que eso puede repercutir en la salud, más que en la estética, sobre todo es un tema de salud y más con 55 años. Y luego este triple consejo, el half trick, digamos, de Marnis, para poder ayudar de manera natural como complemento alimenticio a llevar mejor la dieta, el quemagrasas Drenacel Citomarine, el bloqueador de grasas el Chitomar, que son unas cápsulas, y luego el efecto saciante, el cierto efecto saciante del Reduquil con K. Por lo tanto, Marina, caminito de tu farmacia para farmacia, herbolarios también nos sirven, y aquí tienes la triple recomendación. Lo repito porque son tres cosas, por si nos está escuchando que lo pueda anotar bien. Drenacel Citomarine, el quemagrasas, el bloqueador de grasas Chitomar y el efecto saciante de Reduquil. Perfecto. Gran respuesta, como siempre, de Jacinto Valverde. Consulta, tenemos ahora una consulta, fíjate que me ha llamado la atención porque mezcla hipertensión con embarazo, lo cual es interesante porque ya sabemos que en el embarazo pueden aparecer pequeños trastornos o desajustes, ¿no?, que tienen que ver a lo mejor con la gestación y luego desaparecen y ya está. En este caso, dice, es que claro, yo tenía apuntado aquí hipertensión arterial en embarazadas y luego he visto que la consulta era de un hombre, digo, calla, que a lo mejor me he liado. No, se llama Gerard Sánchez, 35 años, y nos cuenta que su pareja está embarazada de 6 meses y le han diagnosticado esta hipertensión, y están un poquito pues al caso por el impacto que esto pueda tener en la salud o en la del bebé, y entonces se pregunta qué pueden hacer, si hay alguna medida natural, algún complemento que puedan incorporar, pues que les demos un poquito de luz en esta situación, Jacinto.
Bueno, la hipertensión arterial en una mujer gestante se considera una patología seria, ¿vale? Porque puede producir distintas afectaciones, no solamente a la madre, sino al feto también.
Vale, vale.
O sea, que la tendrán perfectamente controlada. Sí. Empieza a entrar, ya lo considera una gestación de riesgo por los problemas que puede conllevar a la madre y al feto. Le habrán puesto un control riguroso de dieta, a lo mejor la habrán empezado a medicar o no, dependiendo de las cifras tensionales, pero sobre todo su ginecólogo tendrá un rigurosísimo control en este sentido de la madre y la verá cada X tiempo, ¿no?
Seguro, seguro.
Entonces, primero seguir las indicaciones de tu ginecólogo, puesto que es una patología que puede producir la eclampsia, una preeclampsia o una eclampsia, en el feto, ¿vale?
Vale.
Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ayudar? Utilizando el efecto beneficioso que tiene tanto para la madre como para el feto de los ácidos omega 3, ¿vale? Y en este caso yo le recomendaría que tomara el DHA Complex a la mamá, que se tome cada mañana su cápsula de DHA Complex, y eso la va a ayudar a ella y al feto.
Perfecto. Pues en estas circunstancias, hay que estar un poquito atentos, estimado oyente. Gerard de, nos escribe desde... No lo especifica, pensaba que sí. Gerard, si nos estás escuchando, evidentemente seguro que estáis en manos del ginecólogo que está controlando esta situación que se ha dado de hipertensión en el embarazo, y lo que podéis hacer, que va a venir muy bien, porque además recordemos que son todo elementos naturales, complementos naturales. Añadir este DHA Complex, los efectos beneficiosos de los aceites omega 3, que siempre van estupendamente para cualquier circunstancia y para esta también. Venga, pues vamos con una consulta que tengo por aquí del trastornos del sueño, que hace tiempo que no lo tratamos. Yo creo que es una de esas cosas, Jacinto, lo hemos hablado varias veces durante la temporada, que puede pasar, hay gente que le cuesta conciliar el sueño, que no tiene buenos hábitos, y también gente que puede estar pasando por un momento puntual de lo que sea, ¿no? De pequeño insomnio. Pues venga, recordaremos a través de esta consulta que nos ha llegado de Marc Serra, de 55 años, de Sabadell, que cuenta que, pues eso, que está teniendo problemas para conciliar el sueño. Dice últimamente, por lo tanto, consideramos que no es una cosa demasiado habitual, está pasando últimamente, y evidentemente dice que se despierta varias veces durante la noche, además de que le cuesta conciliarlo cuando se va a la cama. Durante el día va más cansado, y le gustaría pues algún consejo y también alguna solución natural que pueda probar para mejorar este descanso nocturno.
Pues mira, lo primero, la gente que tiene una difícil inducción del sueño, lo primero que tiene que hacer es no tomar ninguna bebida excitante de media tarde en adelante, ¿vale? O sea, eso es importante. Tampoco hacer un ejercicio físico intenso a última hora también de la tarde.
Perfecto.
Nada de llevarte a la cama, ni el móvil, ni la tablet, ni la televisión, porque eso, ese estímulo lumínico corta la secreción de una hormona fundamental para la inducción del sueño, como es la melatonina.
Vale.
Si puedes tener, si quieres, una luz indirecta suave para leer, porque eso sí te puede inducir al sueño. Luego, temperatura agradable, si puedes, de la habitación, y tanto la ropa de cama como tu coma, como la ropa tuya misma propia, lo más cómoda y natural posible para que sea haya una buena transpiración. ¿Vale?
Vale.
Como si quieres dormir desnudo, pues dormir desnudo.
Ay,
perfecto.
¿No? Ay,
no pasa nada tampoco.
Vale.
Y luego voy a recomendar dos complementos alimenticios. Uno de reciente aparición en el vademécum de Marnix, que tomamos uno que ya teníamos, que era el Relahelp, pero le añadimos melatonina, melisa, pasiflora, valeriana y amapola californiana.
Vale.
Y se llama Relahelp Dream.
Vale.
El sueño. Vale. Relahelp Dream. Que tome una cápsula un poquito antes de irse a la cama a dormir, y espero y deseo que con esta nueva fórmula del Relahelp Dream consiga conciliar el sueño.
Muy bien. Perfecto, pues esta es la recomendación para este oyente que se ha puesto en contacto con nosotros, Marc Serra, de Sabadell, estos problemas que últimamente específica está teniendo. Le invitamos a probar este producto. Teníamos el Relahelp, pues ahora Marnix, que nunca para de innovar, de investigar, de intentar mejorar sus productos, ha sacado este Relahelp Dream, una cápsula antes de dormir, y le va a ayudar sin duda a inducir el sueño de manera más profunda, mejor, y a mejorar su calidad. Yo os recuerdo que los productos que recomienda Jacinto Valverde els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. La pàgina web sempre és una opció per conèixer aquest univers de Marnix, però sobretot productes de proximitat, a prop de casa vostra. Herbolaris para farmàcies i farmàcies. Allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnix. Jacinto, semana finiquitada, siempre por todo lo alto. Y venga, mucho ánimo con el viernes, que no se te descontrole demasiado. Y a pasar buen fin de semana, ¿de acuerdo?
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo para ti. En minut i mig tindreu puntual informació en el butlletí de la una de tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món. Evidentment tenim el món de la política molt, molt, molt revolucionat, amb moltes notícies que van i venen, moltes declaracions. Doncs si ha passat res important en la darrera hora, la Júlia Julbe, sempre disposada, puntual com un rellotge, us informarà de tot el que necessiteu saber. I després encara tindrem uns minuts per rematar el matí aquí a Ràdio Estel, per acabar el matí amb vosaltres. Tindrem a la Maria Boronkova, la nostra divulgadora musical, que ja corre per aquí. Avui ens parlarà d'una cosa que jo desconec, però conec l'autor, que és Rossini, però no el que és la Serentola de Rossini, no? Ara em diu Joan Trias que... Ah, doncs està mal escrita a l'escaleta, que ho sàpigues. Com és, perdona? Cenerentola, la Cenerentola de Rossini. Ara Maria Voronkova us repeteix perquè us quedi gravat al cervell, com es diu correctament. I després, ojo, cuidao, que tenim a Olma Giró a dalt del cotxe de la TMB, del Transport Metropolità de Barcelona, que va multant a diestro i siniestro els vehicles que aparquin al carril bus. Doncs tindrem aquest vehicle en marxa i la Olma Giró a dins fent la seva girocleta. I després, si ens dona temps, una mica de bona vesprada. Júlia Julbe, tot teu, t'escoltem, a veure què ha passat al món i a casa nostra.